Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Sant Cugat viurà la Revetlla de Sant Joan aquest dilluns amb tradició i gresca, la rebuda de la flama del Canigó i l'encesa de la foguera, una activitat que fa 20 anys que se celebra a la plaça d'Octavià, donaran el tret de sortida a la celebració. Enguany, a més, se celebren festes de la Revetlla al Casino de la Floresta i al Pati del Casal de Cultura de Valldoreix. També ho celebrarà Cal Temerari, que fa 10 anys que funciona aquest espai autogestionat. A 3w.cugat.cat trobareu consells per gaudir d'una revetlla segura, així com els punts de venda a Sant Cugat de petards. L'Eucaristia és un dels sagraments centrals del cristianisme. Etimològicament vol dir acció de gràcies i commemora el moment en què Jesús va convertir l'aigua en vi durant l'últim sopar. Sant Cugat ha recordat aquest diumenge aquell moment amb tots els elements tradicionals desplegats, l'ou com balla a les portes de l'església del monestir i després de la missa de les 7, la processó del Santíssim. La marxa litúrgica, seguida d'una multitud de fidels, ha passat sobre les catifes de flors que han elaborat els feligresos durant tot el dia. Aquestes estructures, que han sumat 117 metres de longitud, han envoltat el monestir. L'Escola Conservatori Sant Cugat viurà el dimecres 25 de juny a les 7 de la tarda un dels moments més emotius del curs, l'acte de graduació dels alumnes que finalitzen els estudis tant de grau professional com de l'Escola de Música. La cerimònia, que es farà a l'aula magna del centre, combinarà un concert amb les interpretacions dels graduats i el lliurament dels diplomes per part dels tutors. Tot plegat ho han explicat la professora del cos, Clara del Ruste, i la professora del clarinet i una de les coorganitzadores de la cerimònia, Clara Font, al magazín Faves Comptades. I el Rotary Club Sant Cugat ha posat en valor la implicació amb Sant Cugat de l'exalcaldessa Mercè Conesa, així com el compromís solidari d'HP. L'entitat ha celebrat aquest dissabte la 34a nit rotària, on els ha lliurat el premi Paul Harris Fellow i Venus, respectivament. La trobada també ha servit per lliurar la recaptació del darrer concert solidari, 13.700 euros per a Polseres Candela. Res més per ara. Més informació a 3w.cugat.cat i també a les xarxes socials Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves Comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
Altre cop al nostre espai d'entrevistes de ràdio d'Espassor Valldoreix. Avui entrevistarem a Sílvia Panyella, coordinadora de l'àrea de producte propi de la Fundació Catalònia per Persones amb Diversitat Funcional. Ja fa molt de temps que ens coneixem. Agraïm molt que hagis vingut al nostre espai d'entrevistes i així poder-te conèixer una mica més i donar a conèixer l'àrea de producte propi. I ara donaré pas al meu company Carles.
Hola, us presento l'Antonio la Núria, la Marjo José, l'Àngel, el David, el Miguel i el Roger. I jo, Sílvia, estic molt content que hagi vingut. I ara, a continuació, passem a preguntar.
Hola, moltes gràcies. Jo també estic molt contenta d'estar aquí.
Sílvia, on vas néixer?
Vaig néixer a Cerdanyola, sí, del Vallès, sí, molt a prop d'aquí.
¿Cuándo empezaste a trabajar en el mundo de la universidad funcional?
Doncs mireu, jo fa molts anys vaig començar, quan ja vaig sortir de l'ensenyament obligatori, me'n vaig anar a fer educació especial, vale? Vaig estar 5 anys fent educació especial. Però quan vaig acabar vaig tenir la necessitat de fer alguna cosa una mica diferent, tot i que ja havia començat a tenir el primer contacte laboral amb Catalunya, realment, amb les persones amb diversitat funcional, i em va encantar, eh? El que passa que necessitava fomentar una mica més la meva part més creativa, i aleshores paral·lelament, mentre treballava, també vaig seguir estudiant disseny. Era una branca més d'interiorisme, però en realitat era disseny en general, no? Això, pues, m'ha ajudat una mica a encarrilar una mica la tasca que faig a dintre de Catalunya, que si després em feu una pregunta més específica us explicaré.
I una cosa, i això de la ceràmica que fa la camparallada i les encàrrecs d'ella i nosaltres i tot.
Doncs això que dius és part de la meva tasca, vale? La meva tasca, que em deia abans el teu company, que faig de coordinadora del tema del producte propi, coordino tot el tema del producte propi. Aleshores, una de les parts és la ceràmica de la que estàs parlant tu, que sou vosaltres tant a l'eix principal, que és el Centre Ocupacional de Valdoreig.
Vale?
Però bueno, com avui hem vingut a parlar de les empaties, doncs a veure què.
Vale, gràcies.
Vale? A tu.
En quin moment vas començar a interessar-te per al món de la diversitat funcional?
Des de petita, en realitat. Sempre m'ha cridat molt l'atenció estar amb persones molt diferents. M'encanta, al final, relacionar-me amb persones, vale? I sempre m'ha encantat ajudar, també, no? I acompanyar, sobretot, eh? Sempre m'ha agradat molt.
Molt bé, està molt bé.
¿Cuáles son tus funciones dentro de la fundación?
Pues mira, com abans deia la teva companya, no? Al final és la de coordinar, no? Jo coordino i també penso i investigo una mica com puc adaptar allò que volem fer dintre dels tallers ocupacionals, no? Com a producte, no? Per exemple, en un punt les empaties, no? Que són les nostres cancletes decorades, les espelmes, la ceràmica, el sabó, tot això, penso quin és el producte que a mi m'agradaria i haig de fer tot un seguit de tasca per veure com puc adaptar l'entorn perquè les persones amb diversitat funcional puguin fer aquell producte com el podria arribar a acabar una persona que no tingués diversitat funcional, vale? Perquè no puguin dir que les persones amb diversitat funcional no poden fer una cosa, no? Jo m'encarrego una mica d'això, d'adaptar a l'entorn, perquè si un de vosaltres o qualsevol dels nostres companys de Ripollet o de Cerdanyola diuen, Sílvia, jo és que em ve de gust fer això i jo vull fer això que tu has planificat de fer, pues, per exemple, els cabassos aquests tan macos que fem, no?, que acompanyen a les empaties, doncs vale, sí, però jo no puc fer-ho d'aquesta manera, pues, ho farem d'altra. Jo veig la dificultat que pot tenir aquella persona i al final, pues, ho adapto. Adaptem l'entorn una miqueta perquè tothom pugui fer allò que vol fer.
El treball veritat, les dates a nostra, les coses.
Sí, a les vostres necessitats.
Necessitats.
Sí, ho adapto. Vale. Vale? Potser és una eina que necessiteu o un suport, el que es necessita, doncs es busca allò perquè realment es pugui acabar fent.
Molt bé. Molt bé. ¿Cuál es tu planificación en tu día a día?
Doncs mira, la meva planificació el dia a dia és molt tremenda, vale? Jo em planifico i entro a les 8 del dematí a treballar, però aquella planificació mai funciona, perquè No sé per què tinc una situació a dintre de Catalunya on molta gent necessita moltes coses. I la veritat és que jo tinc molta capacitat de solucionar coses que potser a qualsevol li semblen difícils, però en un moment hi tinc molta memòria de saber on està tot a Catalunya, saps? I això a vegades és una virtut i a vegades és un problema, perquè si algú necessita una cosa en concret, encara que sigui una tovallola, bé, em diu, Sílvia, on puc aconseguir la tovallola? I saps què passa? Això, el dia a dia també se m'emporta a part, no? Però realment jo arribo, el que intento fer és llegir el correu electrònic per veure si hi ha empreses externes que volen els nostres productes, donar una resposta el més aviat i més acurada possible. I després, doncs, una vegada tinc aquesta demanda de l'exterior, no?, que una empresa necessita pues, 50 detalls per fer de Nadal de ceràmica, doncs agafo i faig la comanda pel centre ocupacional, parlo en aquest cas amb la Carme, o si fossin empaties parlaria amb la Nathli, i aleshores doncs ja es fa l'encàrrec i ja comença la fabricació i estic una mica vigilant que allò acabi sortint amb les característiques que ens han
fet
la comanda.
Sílvia.
Planifico també vendes, vale? Perquè a vosaltres al final és una cosa que us agrada molt, sortir a les vendes.
Sí. Gràcies.
Sílvia, ens podries explicar breument què és l'àrea de producte propi de la Fundació i quin és el seu principal objectiu?
Mira, el seu principal objectiu... Mira, tot va començar perquè els centres ocupacionals antigament treballaven amb empreses que necessitaven que vosaltres els hi féssiu uns manipulats, petits manipulats. Què va passar? Que amb la crisi del 2009, per allà, tot allò se'n va anar a Xina i moltes de les empreses doncs ja no ens portaven coses, no? Sabeu que vosaltres havíeu encapsat Celo, que havíeu fet moltes coses i allò va deixar de venir. Aleshores no teníem una ocupació pel centre ocupacional, no? I per crear hàbits de prelaborals i tot això. I aleshores vam dir, i si som nosaltres mateixos els que ens fem les demandes, no? I comencem una mica a investigar tot el que seria el producte propi. Mm-hmm. I aleshores la cosa va començar així, era una necessitat dels centres ocupacionals. Al final vosaltres sou uns 60 valdorets, però hi ha més centres ocupacionals que estan a Catalunya, no? Era moltíssima gent que el dia a dia anava a un centre ocupacional i la seva tasca s'havia d'ocupar amb alguna cosa. I vam decidir que seria un producte propi. I una part, doncs és així, no? Segueixen els manipulats, les activitats d'àrees i el producte propi. Convivim les tres cosetes a dintre dels centres ocupacionals.
Una pregunta.
Digues.
A què et refereixes que això de que se'n va anar a Xina?
Bueno, al final necessiten un... Era un pas el que fèiem, que acostumàvem a fer nosaltres, que no podíem fer les màquines, no? Perquè en realitat el més barat és que tu faci una màquina, no? Les coses, manipulació petita, però hi havia una tasca que no, i aleshores a les empreses confiaven en nosaltres, els hi fèiem amb un preu pues, que amb ells els hi encaixava, però com va venir una crisi, enteneu que econòmica, les empreses també van anar molt apurats i van buscar una mà d'obra encara més barata. I aleshores tot això va anar a que les persones de Xina fessin aquest tipus de manipulat.
¿Cuáles valores han ido de estos productos más allá de su utilidad? ¿Qué es lo que los hace especiales?
Pues mira, estos productos per mi els fa especial les persones que ho fan, en realitat, no? Jo sempre ho explico, que un producte que poden arribar a veure en una taula de venda aquí, doncs, per exemple, al mercadet de Sant Cugat, que ens posem cada dijous, no? Bueno, ara ens posarem cada dijous, hem estat una mica que no hem estat, però ara tornarem a estar cada dijous. Aquest producte que arriba a la taula ha estat creat amb molt esforç i molt d'emoció i de sentiment, de superació, no? Perquè en realitat, quan veus acabat un producte, tu n'has format part d'aquesta cadena, estàs orgullós, no?, del que fas, no? Vosaltres, quan esteu amb la Carme i feu aquestes ceràmiques tan meravelloses, no?, esteu orgullosos, no?, del que feu. I aleshores, el més important de tot era presentar-nos al món les persones amb diversitat funcional presentar-se al món des de les nostres capacitats, no? Des del que sí sabem fer i fem bé, no? Jo m'encarrego de que tot estigui molt acurat perquè aquella presentació sigui maca, no? Però al final l'objectiu és presentar-nos al món en què tothom té capacitats i diferents capacitats.
No? Con el problema que tengamos, ¿verdad?
Da igual. Por supuesto.
Y si a un producto no sale, dice, hemos hecho esto tantas cantidades y bueno, esto no ha salido porque no ha tenido venta, ¿qué hacéis con ello?
Pues mira, esto no nos ha pasado nunca, te lo voy a tener que decir. Tothom rep els nostres productes superbé, ¿vale? Aleshores, acostumem a treballar sota comanda i això ens... Bueno, ens permet que no ens passi això que dius, vale, Maria José? Aleshores, sí que treballem i fem un petit estoc, però no en fem molt, molt. Penseu que tot el producte que fem nosaltres no en tenim moltíssimes quantitats perquè no som persones que treballem en una fàbrica. Nosaltres no, oi? No treballem en una fàbrica ni res d'això. Aleshores, el que busquem és teràpia ocupacional. Dintre de la teràpia ocupacional, què podem estar? 2 hores, 3 hores al dia fent producte propi, com a molt, aleshores va sortint producte poquet a poc, no? I a mida que jo vaig veient que acumulem segons quins estocs de producte, jo els intento donar una sortida.
Però a vegades tenéis pedidos de una tienda i puede ser que luego lo puedes pedir, es decir, hacerme tal producto, tantas cantidades, o a veces si no ha venido esa tienda, no, ya no te dice nada, dice no...
Clar, però... Part de la meva tasca també és trobar... La meva tasca també és trobar punts de venda, vale? A part de les paradetes aquestes que diem, tenim les dues webs que estan en marxa, empaties.actitud.com i després tenim la del inquietshop.com, que aquí poden veure del que estem parlant ara mateix, d'acord? A part de que també tenim el nostre Instagram d'empaties.actitud, vale, que allà poden veure com és el dia a dia de les persones que treballen, eh? I poden veure, pues, que la producció no és excessiva, lògicament. Al final el que agafa un producte nostre el fa... és algo artesanal. És algo
I especial,
que,
¿verdad?
Especial, muy especial, sí.
¿Cómo se involucra las personas con discapacidad en el proceso de relación elaboración de producto?
Pues s'involucren d'aquesta manera. Mira, per exemple, ara parlem específicament, per exemple, d'empaties, d'acord? Mira, quan nosaltres treballem per temporades, vale? Empaties és un producte molt estacional que és a l'estiu. Són xancletes i cabassos per anar a la platja i a la piscina i tal. Aleshores, nosaltres l'època forta és l'època, pues, que vindria ara precisament, no? Quan acaba Sant Jordi i fins al setembre, no? Doncs quan tornem de vacances, al setembre, comencem a treure tots els trapillos, que li diem nosaltres que és la licra amb la que forrem les tires de les xancletes, no? Els traiem tots sobre la taula i amb l'equip de nois que tenim allà per fer empaties comencem a triar models del proper any, ¿vale? Estien aquests trapillos, models, i després comencem a treballar. S'involucren des del disseny, també passem per la compra, també es compren diferents trapillos al seu gust i també comprem cabassos al seu gust, i després es creen els models, les combinacions. Per exemple, tenim una persona, que és l'Anna Peris, que té molt gust, la veritat. I bueno, hi ha gent que té aquestes... característiques, que tenen bon gust per excel·lències, que el bon gust no es pot treballar, o es té o no es té, sabeu? I aleshores n'hi ha moltes noies que el tenen.
¿Cuáles son tus productos que se confecciona en la fundación? ¿Cuáles son los top de venta?
Els top venta, en principi, mira, són els cabassos. La veritat que a l'estiu els cabassos no deixen de fer-ne i de vendre. És una passada. Però el que més li agrada a tothom és el personalitzat. Vol dir que nosaltres podem personalitzar un cabàs. Per exemple, si aquella persona es diu Rosa, doncs li podem fer amb la R I això a la gent li acostuma a encantar, tot el que és personalitzat.
¿Cuál crees que es el principal mensaje que quieres transmitir al público sobre el producto propio?
Que adaptant l'entorn som capaços de tot o de fer qualsevol cosa.
Doncs es pot comprar el producte propi que es confecciona a la Fundació?
Doncs mira, es pot comprar a la mateixa Fundació, perquè a més si ens venen a visitar, que això ens encanta, que estem a Cerdanyola, el que seria la nostra central, a més podríem veure els tallers i coses. Però, si no, mira, els dijous estem a la plaça del Mercat, al Mercadet els dijous. Després també ens posem a la... Les webs. Tindreu empaties.com i inquietshop.com. També trobareu més coses nostres, vale?
Què li diries a les persones que encara no coneixen els nostres productes per animar-vos a fer-ho?
Doncs mira, els animaria dient, si us plau, entreu en els nostres dos Instagrams perquè ens veureu treballar, que al final és el que volem, que ens vegin des de les nostres capacitats i com fem les coses i amb la emoció que fem les coses. I aleshores això acostumo a anar posant cosetes al nostre Instagram, vale? empaties.actitud, vale? Seria la empaties, i després més generalitzat perquè ens coneguin amb totes les vessants que fem nosaltres com a Catalònia, Catalònia Fundació Creativa, vale? Que seria un altre Instagram. Vale? Però els animo molt, molt, molt que ens segueixin a l'Instagram d'empaties.actitud, perquè ara mateix tenim en marxa que acabem de fer una publicació que necessitem molts seguidors, si us plau. Volem seguidors, volem gent que ens vegi, que ens conegui des de les nostres capacitats. Vale? I tenim un sorteig en marxa que si ens segueixen i comparteixen amb dues persones més que creguin que els hi podem agradar, doncs entraran en un sorteig d'unes empaties i un cabàs. Vale? O sigui que animo a tothom que ens segueixi.
Què és això d'un cabàs?
El cistell.
Sí.
Un cistell per anar a la platja, sabeu d'aquells de mimbre, sí, tan xulos, que
sí,
després no es guarden a la sorra.
Sí, que lo veiem en Catalunya.
Sí.
Teniu pensat ampliar els canals de venda en el futur?
Mira, ens encantaria ampliar, però ara de moment, amb el que tenim, fem... I just, perquè és el que deia abans la Maria José, que em preguntava, si no vens alguna cosa, venem tot el que fem. Amb això estem tenint molta sort. Però tot i així, volem arribar, per suposat, a molta més gent. Que sapigueu que hi ha moltes empreses aquí a Sant Cugat i a Cerdanyola i pel voltant del Vallès, que ens recolza molt, perquè ens coneixen i ens conviden a les seves empreses i això ens va superbé. Ens diuen, Sílvia, pots venir un dia aquí a posar a la venda tot aquest producte que feu, tan meravellós, que els meus treballadors us volen conèixer. I aleshores hi anem a les empreses i ens va molt bé això.
María José és una usuària que vive en la Fundación Catalunya i que treballa con Silvia Manellas. Y también sabe un poco de los productos que hace cada día. ¿Qué productos haces?
Pues hacemos jabones, libretas, hacemos punto de libro, hacemos velas, empatías, los cestos también los decoramos a nuestro gusto.
¿Te gusta hacerlo?
Sí, mucho. Es una actividad que a mí me relaja mucho, me siento a gusto en empatías, me lo paso bien, disfruto en lo que estoy haciendo.
¿Cuánto llevas? ¿Cuántos años llevas haciendo?
¡Uf! Que la pregunta es difícil. que la pregunta es difícil.
Muchos años.
Yo llevo, desde que se inventó empatías, desde que se fundó empatías, pues yo llevo ese tiempo hasta hoy.
Hasta el día de hoy. Y aparte de eso, ¿solamente te dedicas a eso? o te dedicas a mirar más cosas? ¿Te bueno, gusta esto realmente?
Me gusta, sí, me gusta el sitio donde vivo, me gustan las personas con las que realizo mi trabajo y bueno, me gusta relacionarme con todos vosotros.
Pues muchas gracias por tenerte aquí, María José, y bueno, ¿cómo te sientes y lo que te gusta hacer?
Pues mira,
porque yo te he dicho antes,
a mí yo me siento a gusto en Empatías, me lo paso muy bien, porque aprendo a hacer cosas nuevas y aprendo a hacer otro tipo de trabajo que no sea manipulados y cosas.
¿Qué clase de trabajo?
Bueno, de Empatías y todo esto me gusta. Me gusta coser, me gusta...
Es una mujer realizada.
Sí. Me gusta vender también.
¿Siempre vas a vender o más que te dedicas a hacer los productos?
No, bueno, cuando hay un sitio
un
o hay
momento,
algo, Silvia habla con la psicóloga y la psicóloga me dice, pues sí, que vaya. Y voy, vendo, me gusta, relación. Sí.
Sí,
sí.
¿A quién han...? ¿Vas entrar a treballar a la Fundació Catalònia?
Ai, doncs ara l'any no ho sé, però jo ara en tinc 45 i vaig entrar a fer pràctiques quan estava fent educació especial amb 17 anys. Vaig marxar... I
que
vaig,
molt jove, eh?
Sí, vaig marxar, però després vaig tornar. Ara no fa tant. Ara no fa tant, doncs, per exemple, 10 anys ja porto aquesta última tongada.
Com a Rafa, ¿verdad? Una cosa parecida...
Puede ser.
¿Cuáles son las experiencias más bonitas que recuerdas a lo largo de etapa en la Fundación Catalonia?
Ay, mira, yo tengo tantas en realidad, porque la verdad que tengo un trabajo que me encanta, ¿vale? Pero te tengo que decir que lo que más me gusta son las personas, ¿vale? O sea, las personas para las que trabajo me encanta, porque además... bueno, es que, pues eso, es muy agradable trabajar porque siempre Silvia, qué guapa, Silvia, quiero estar contigo, yo me voy a ir contigo al taller a trabajar. Son personas, pues esto, es generalizar, no hay que hacerlo, ¿no? Pero realmente lo que recibo es un amor diario, ¿vale? Y eso, recibir el amor. Y entonces, a mí me encanta también darlo y entonces me es muy fácil hacerlo.
¿Cuáles son tus hobbies?
Mis hobbies, mira, me encanta bailar, ¿vale? Me encanta bailar, luego me encanta esquiar también en invierno y luego ir a la playa y ver el mar es una cosa que me llena de energía, la verdad, me encanta.
¿En qué lugar ha viajado fuera de España?
Pues mira, mi último viaje ha sido este verano pasado y me he ido a Sri Lanka. Me encantó. Os lo recomiendo a todo el mundo.
Sri Lanka. ¿Qué es ese lugar?
Pues es como la lágrima de India. No pertenece a la India, pero está muy cerca.
¿Cuál es tu estilo de música favorito?
Yo soy muy romántica. Y entonces todo lo que sea dedicado al amor me encanta.
Oh. ¿Eres muy romántica?
Sí, soy muy romántica.
Oh.
¿Te gusta la canción de Romeo y Julieta?
Seguro, seguro que sí. La de Titanic,
porque,
seguro.
Porque es romántica.
Ay, la de Titanic, la del Brad Pitt, vale. La versión.
Porque ya se nota que es romántica.
¿Cuál es tu comida favorita?
Las patatas fritas con huevo.
¡Oh! ¿Todo el mundo le gusta esto?
¿Sí?
A mí también me gusta.
Sí, lo dicen mucho.
A mí también me gustan las patatas fritas con huevo y con ajos.
Con ajo.
¿Dónde te gusta bañar? ¿En playa o montaña?
Playa.
¿Te ha gustado esta entrevista con nosotros?
Me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. He pasado un buen rato.
Igualmente.
Y me ha encantado.
Igualmente.
¿Te gustaría repetir algún día... ¿otra entrevista?
Sí, 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 si me volvéis a llamar vendré sin dudarlo.
Pues bueno, muchas gracias por tenerte aquí, Silvia. Ha sido un placer para nosotros. ¿Y qué canción quieres que te pongamos?
Romeo y Julieta.
No, mira, de la Celine Dion me gustaría, pues por ejemplo,
la que tú
I'm My Life.
O sea,
I'm My Life.
Y bueno, hasta el próximo programa, que estaremos con todos ustedes. Y adiós.
Adiós.
¿Cómo ha salido, Ale? I get things to fly. Oh, I'm alive.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Temps ara al programa per parlar de sexologia. Us hem preparat una sessió molt especial perquè, de fet, farem un repàs de la temàtica que hem donat fins al dia d'avui, però ho farem des d'una perspectiva un pèl diferent. Saludem, com és habitual, la Ruth Canals, que és psicòloga i sexòloga del programa, també veïna de Sant Cugat.
Hola.
Ruth, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Molt bon dia. La Ruth ve acompanyada del Diego Redolar, que és doctor, veïna de Sant Cugat, neurocientífic, professor d'universitat i investigador. Molt bon dia, Diego.
Bon dia, què tal?
I serà precisament el Diego qui ens donarà els matisos, aquesta altra visió respecte dels temes que hem anat abordant en les diferents sessions al llarg d'aquest curs. Per tant, Ruth, podem començar per un dels
sí,
temes
mira,
que hem anat
comencem.
Tractant.
Mira, no sé si els oients se'n recorden, però en el primer programa de la temporada vam estar parlant sobre el fet de tenir poc o molt sexe. La conclusió a la qual vam arribar és que no hi ha un nombre de cops estipulats, sinó que el que és saludable, almenys emocionalment parlant, és que cadascú, amb ell mateix o amb la parella, pugui abordar els espais adequats per tenir-lo sense sentir que s'ha de fitxar. Us en recordeu? Vam dir que el sexe no s'ha de fitxar. Llavors, en relació a aquest programa, a aquest dia, no? Diego, et volíem fer un parell de preguntes.
Molt bé.
Sí? Vale, la primera. Sabem que vivim en uns temps hipersexualitzats, socialment parlant, i la pressió per practicar sexe en l'àmbit emocional, doncs, bueno, és evident, no? Però a escala cognitiva, que ens agradaria saber com què experimenta el nostre cervell quan passem molt de temps sense tenir relacions sexuals.
Vale, jo crec que en aquest cas és molt important identificar si hi ha una parella estable o no hi ha una parella estable. Per què? Perquè quan hi ha una parella estable, el fet d'estar durant un temps perllongat sense relacions sexuals, sí que és veritat que això pot redundar negativament en una intimitat inclús emocional entre la parella. Per què? Perquè al final entre la parella, òbviament, el que has dit al principi m'ha semblat molt, molt interessant, que no hem de fitxar i si ens posem el sexe com a obligació de dir, doncs mira, cada dia o dos cops a la setmana o un cop a la setmana, tot això al final és negatiu perquè activa una part del nostre sistema nerviós, que és el sistema nerviós simpàtic, i pot generar ansietat i pot redundar negativament en la parella. Però és veritat que en una relació de parella, quan és una parella estable, si estem un temps sense tenir sexe, sí que és veritat que això pot tenir implicacions a nivell emocional de no tenir tant vincle amb la parella. Òbviament, amb una parella doncs s'estableixen vincles de molts tipus i el sexe, d'alguna manera, ajuda a incrementar certs tipus de vincle entre la parella. Uh-huh. Un altre aspecte és si no tenim parella. Si no tenim parella, pues, no tenir sexe no té cap tipus de problema. L'única cosa és els beneficis que pot tenir l'activitat sexual a nivell cardiovascular, a nivell de certes hormones i substàncies que s'alliberen quan uh-huh. fem o tenim activitat sexual, però no té cap tipus d'implicació, com a mínim, que des de la neurociència puguem posar de manifest.
O sigui, té implicació positiva si el tenim, però si no el tenim,
si
negativa
no. Negativa no.
Està bé. Està bé.
Vale, si és suma o nada.
O na... Efectivament. Això està bé. Això sí. Està bé.
Vale. Una altra pregunta. Les persones que gaudeixen de forma regular...
Mm-hmm.
Bueno, és això, no? O sigui, la pregunta era que si obtenien això, beneficis, però bueno... Quins són? Quins serien aquests? Ens has dit que sí, que obtenim beneficis, però ens pots explicar
Mira,
una mica més detalladament?
Beneficis, jo crec que aquí se separaria dues coses.
Vale.
La part potser més fisiològica, malgrat les dues al final, com hi ha un suport que és el sistema nerviós, per mi és fisiològic i neurobiològic, però la primera part és que l'activitat sexual doncs, és molt positiva a nivell cardiovascular. Això també és molt positiva perquè s'alliberen certes hormones que estan implicades en diferents funcions, inclús s'ha posat de manifest la relació que hi ha entre activitat sexual i sistema immunitari, per exemple, mm-hmm. que és una relació positiva. Per tant, tenir activitat sexual, per exemple, potencia el nostre sistema de defensa. Això és positiu i és bo per la nostra salut. Aquesta seria com la primera vessant. La segona vessant són els beneficis de l'activitat sexual en el que és el vincle de parella. Que això ja doncs, implica, com deia abans, una relació de parella mm-hmm. estable i l'activitat sexual ajuda a establir aquest vincle. Òbviament, l'activitat sexual, i penso que és molt important, que no només en aquest context implica el sexe com a tal, sinó implica un vincle amb la parella que pot ser des de... no significa doncs, tenir un orgasme o tenir una relació centrat en el sexe, sinó significa simplement poder estar pell en pell, connectat, sí, sí. Perquè tot això sí que ja tenim moltes evidències des de la neurociència que si una parella està despullada pell a pell, uh-huh. aquest contacte, malgrat no hi hagi una relació amb els genitals o sexuals uh-huh. Directa, això ja implica que aquestes hormones vinculades amb el vincle, com l'oxitocina o la vasopressina, incrementen el seu nivell i això pot ajudar a tenir un vincle de parella. Per tant, uh-huh. per mi, relacions sexuals és en un sentit ampli.
Sí, sí,
no implica només la part
genital
no. sinó que la pell uh-huh. o tenir en contacte directe físicament, doncs això ja... Sí, sí.
Que bé, doncs continuem repassant alguns dels temes que ja hem abordat, perquè fa unes setmanes també vam parlar de l'efecte del porno en els joves, però també en el públic més adults. I vam arribar a la conclusió que, en tot cas, independentment de les preferències de cadascú, el porno no és un agent educatiu. Llavors, si imaginem a una persona addicta al porno, com reacciona el seu cervell davant d'aquestes imatges?
Doncs jo estic totalment d'acord que el porno és al revés, tot el contrari. Ja tenim moltes evidències dels efectes negatius que pot tenir sobre la conducta sexual, inclús sobre les relacions de parella. Mm-hmm. I a nivell d'addicció, també s'han fet estudis en persones que són addictes al porno i els canvis que es produeixen al seu cervell són molt, molt similars als canvis, per exemple, que produeix la cocaïna. Wow. Això ja s'han fet estudis. La cocaïna, per exemple, una persona que s'addicta a la cocaïna, hi ha un circuit en el nostre sistema nerviós, que és un circuit que va d'una part que es diu, té un nom una mica raro, àrea tegmental ventral, al nucli accumbens, que aquesta xarxa neuronal canvia. I canvia amb l'addicció a la cocaïna. Amb l'addicció al porno també canvia. I hi ha també una part del cervell que baixa el seu nivell d'activació, que és l'escorça prefrontal. I nosaltres, si estudiem un cervell d'una persona que és addicta al porno, i estem parlant d'addicció, doncs el seu cervell, sobretot l'escorça prefrontal, està funcionant per sota de lo normal. Uh-huh. I passa igual amb una persona que és addicta a videojocs o una persona que és addicta al joc patològic o a la cocaïna, per exemple.
Qualsevol addicció.
Sí, sí, qualsevol sí. addicció. Uh-huh. O sigui que no hi ha diferències.
No.
Sí, sí. Després, una altra secció, Diego, mm-hmm. vam estar parlant de l'orgasme de cèrvix, val? Vam estar parlant que era exclusiu del sexe femení i totes les seves peculiaritats, vam explicar que era un orgasme més profund, bueno, etcètera, etcètera. Hem anat parlant d'orgasmes en aquestes seccions, no? La pregunta que et volíem fer és que ens puguis comentar que si tenim un orgasme, sigui del tipus que sigui, vingui d'on vingui, quines parts del nostre cervell s'activen i com és de beneficiós per la salut l'orgasme en si?
Doncs és una pregunta molt interessant, però molt complicada de contestar. Perquè, explico... Clar, nosaltres, per estudiar el cervell, ho fem amb tècniques de neuroimatge. Uh-huh. Tècniques de neuroimatge, nosaltres posem una persona en un escàner i mirem quines parts del seu cervell s'activen. Sí que sabem alguna cosa a nivell més perifèric. És a dir, quan nosaltres tenim relacions sexuals, hi ha dos parts del sistema nerviós autònom que s'activen. Primer és el sistema nerviós parasimpàtic, que és el que s'encarrega de les ereccions, de la tumefacció del clítoris, d'una sèrie d'aspectes que són els aspectes que es posen en marxa a l'inici d'una conducta sexual. Ja quan arribem a l'orgasme, el sistema nerviós parasimpàtic s'atura i s'activa el simpàtic durant un temps molt, molt curtet, molt curtet. I el simpàtic és el que s'encarrega de l'orgasme, però és molt, molt curtet. I aquí hi ha una sèrie de canvis a nivell del sistema nerviós. Quan s'ha fet neuroimatge, que els estudis de neuroimatge, jo encara, o sigui, m'imagino com s'han fet, doncs sí que s'ha vist que s'activa pràcticament tot el cervell. Que quan nosaltres tenim un orgasme i veiem les imatges, veiem una activació de tota l'escorça d'una manera molt, molt, molt global. I després sí que és veritat que es fan diferents anàlisis a nivell d'hormones i tal, i alliberem, a més de la dopamina, que és la substància neurotransmissora que d'alguna manera posa en marxa doncs la cerca de la parella o la cerca de tenir la relació, ja després doncs les hormones com l'oxitocina, la vasopressina, sí que tenen un paper molt important, però després. Però a nivell del nostre cervell todo. S'activa pràcticament tot.
Veus que és un festival. Sí.
És un festival,
un festival.
Sí, sí, tal qual.
Ostres, tu, quina alegria. Anem per un altre dels temes que vam tocar. Una combinació que això de festa no té res, que és el sexe i l'alcohol. I vam arribar a la conclusió que no eren bons amics si es convertia en un tàndem inseparable i que tampoc ens permetia viure l'escena íntima des de la màxima consciència i plenitud. Ens podries explicar, Diego, quin impacte té l'alcohol en aquests casos, en el nostre cervell, perquè afecti la nostra conducta?
Doncs mira, l'alcohol és una droga depressora, que vol dir això, que inhibeix a les neurones, afecta a una part una substància neurotransmissora que es diu GABA, i això fa que entri el clor dintre de les neurones i d'alguna manera apaguem neurones. Per què a vegades diem que l'alcohol em fa fer coses que no faria, com que desinhibeix la conducta? I això és veritat, per què? Perquè apaga l'escorça prefrontal. I de fet nosaltres ho vam fer un estudi en laboratori amb neuroimatge, amb tequila, i vam veure que aplicant doncs, determinades van fer en dosis d'alcohol creixent, doncs l'escorça prefrontal s'inhibia. I l'escorça prefrontal és la que controla la nostra conducta. Per tant, ens fa fer coses que no faríem sota sense l'efecte de l'alcohol. Ens desinhibeix. Però en relació a la conducta sexual és tot el contrari. La conducta sexual, doncs, si nosaltres donem alcohol, la conducta sexual queda inhibida. I a més a més, no tenim les mateixes pautes a nivell neurobiològic de les estructures que són necessàries per tenir una conducta sexual plena. Per tant, l'alcohol té efectes deleteris, tant per el component del sistema nerviós autònom que es necessita per la resposta, com per tant pel component cognitiu. Una de les parts que quan tenim un orgasme, quan abans deia que s'activa tot el cervell, una part que s'activa moltíssim és l'escorça prefrontal. I l'alcohol és la primera que inhibeix. I, per tant, hi ha components de la resposta sexual que, si hem ingerit molt d'alcohol, aquests queden perduts.
Quina llàstima.
Quina pena. Sí, hem passat del festival a la decepció.
A la depressió. Molt bé.
Sí.
Bueno, parlem de l'últim programa. Vaig sortir al carrer, Carme, altra cosa, a preguntar als santcugatencs i santcugatenques.
L'hora? Era per l'hora? No.
No, que aquí, sí, quina era la millor hora per tenir sexe? Que la gent ens... O sigui, quina era la millor hora que ells consideraven que els venia més de gust tenir sexe o els agradava més? I, bueno, a partir de les respostes de la gent vam estar parlant sobre els ritmes circadians, sobre les diferències hormonals entre homes i dones, etc. Llavors, la pregunta aquesta potser és superdifícil, però crec que interessant, seria que entre homes i dones hi ha una clara diferència d'horaris o de ritmes en el que el cervell està més connectat amb el que seria el desig sexual?
Vale, jo aquí i això, la neurociència, de fet, ha fet un canvi important. Des dels anys 70, per posar una mica de context, sempre es parlaven de les diferències entre homes i dones. Les dones són d'aquesta manera, a nivell endocrí i tal. Què ens diu avui la neurociència? Que aquestes diferències són nímies, són molt, molt petites. I ja s'explica més per diferències individuals, no tant per diferències de sexe.
Vale.
I no dic gènere perquè ja és una mica més complicat, però s'explica més per diferències individuals. És veritat que a nivell endocrí hi ha ciclicitat en les dones en determinades hormones, en els homes hi ha més estabilitat, però aquestes hormones, per lo que és la conducta sexual, la implicació que pot tenir, per exemple, per determinar l'hora o determinar la quantitat, es pot explicar més per diferències individuals que no pel fet de ser dona o ser home. O sigui, jo penso que això és molt important. Hi ha moltes investigacions amb això en l'àmbit de la neurociència, i hi ha una neurobiòloga de Cambridge, que és una de les pioneres en aquest tipus d'estudi, i ha posat, bueno, amb dades molt interessants de neuroimatge de moltes pacients i pacients, la importància que té les diferències individuals, que no aquestes diferències entre sexe. Inclús moltes vegades que s'intentaven vincular capacitats cognitives diferencials, i avui en dia sabem que tot això són mites i que no hi ha una evidència des de la neurociència. Un altre dia podem parlar del cervell de la dona i de l'home.
Hem aconseguit la igualtat, està avui aquí. Sí, mira, i és fàcil,
Sí, sí.
És fàcil. No, però això que comenta el Diego, jo, que és que ho penses, no? També, que és una qüestió més de cadascú.
Hi ha moltes diferències individuals.
Perquè, jo penso, a vegades, no, amb persones que em venen a consulta i no sempre compleixen els mateixos, paràmetres per ser home i dona, saps?
Sí,
a vegades em venen dones que tenen moltes ganes, homes que no, i sempre s'ha dit que els homes en tenen més i les dones no.
Sí,
vull dir,
sí,
que correcte. No. Ens havíem deixat una cosa, Ruts. El sexe a la tercera edat.
Ui.
Que ens ho hem saltat.
És veritat.
I és veritat que un dia vam estar parlant del sexe a la tercera edat i la conclusió final va ser que no ens hauríem de jubilar del sexe.
I tant, jo també.
Sí, sexe fins que vulguem.
I tant.
I fins que puguem.
I fins que es pugui, perquè de fet una de les coses que hem vist és que l'activitat sexual és un dels factors que ajuda a la salut cerebral. Per tant, tenir sexe, doncs estem afegint una bona rutina o una bona acció de cara a tenir un bon envelliment del nostre cervell, com per exemple fer exercici físic, tenir una dieta saludable, disminuir l'estrès, dormir bé, doncs el sexe també l'hauríem de ficar aquí.
És que perquè a nivell hi ha social evidències. Sembla que això, no? que quan tens una certa edat és com que ja t'has de retirar una mica d'això i, bueno, en fi, no? O que no se'n parla, o...
Sí.
Bueno, és molt tabú, no? I... Només, no és només pels joves.
Hi ha una sèrie de coses establertes en aquesta societat que no toca.
No.
Que
I
no
el
toca.
Sexe jo penso que també s'ha d'entendre en sentit més ampli, que no només implica tenir una ejaculació, tenir una erecció o tenir un orgasme.
Com deies abans.
Sinó que és molt, molt ampli, molt ampli la resposta i sexual. I jo penso que això s'ha de mantenir sempre, durant tota la vida, mentre es vulgui i es pugui, clar.
Doncs visca el sexe.
Visca.
No, per viure hem de dir visca el sexe,
i
perquè així ens garanteix que puguem tenir una vida també més saludable. Agraïm moltíssim al Diego Redolar, que ens ha donat una mirada, podríem dir que empírica, tot el que hem anat parlant aquesta temporada, i aprofitem i comentem que, us recordem, que el llibre que ja vam comentar aquí en aquesta casa, La mujer ciega que podia haver con la lengua, arriba a Sant Jordi, a més a més.
Sí.
I que no sé si estaràs signant en algun lloc.
Pues segurament sí, i aquí a Sant Cuat crec que la setmana prèvia a Sant Jordi fan
taula
la taula d'escriptors.
Sí,
que m'han convidat a estar allà, o sigui que...
Que guai.
Que serà,
i de
serà
moment com està funcionant, Diego?
De moment molt bé, la veritat, en el llibre parlo de molts aspectes. Un és el sexe, òbviament, hi ha un capítol pel sexe, però tracto diferents funcions que podem perdre si ve una lesió, però també què és el que podem fer per tenir una bona salut cerebral i per tant per poder tenir al final un bon envelliment del nostre cervell, que és el que volem viure més perquè aquesta societat ens ho permet, però també millor, efectivament.
Correcte. Doncs gràcies, i també gràcies a la Ruth. Recordeu, ella és la psicòloga i sexòloga que podeu trobar a Sant Cugat. La trobareu a Instagram, @canals_psico. També la trobareu per WhatsApp, al 671 57 033, i a la seva web, rutcanals.com. Ruth.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies, Diego.
Gràcies als dos.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Adéu.
FM Ràdio Sant Cugat.
Sabies que...
Una curiositat intrigant és el fenomen conegut com la cascada de sang a l'Antàrtida. A la glacera Taylor hi ha un llac subglacial que, en entrar en contacte amb l'aire, forma una cascada d'aigua tenyida de vermell, donant-li el seu nom tan peculiar. Aquesta coloració és deguda a l'alta concentració d'òxid de ferro a l'aigua, que prové d'un llac salí ocult sota el gel. Aquest llac, conegut com el llac de la cascada de sang, conté nivells molt alts de sal, cosa que impedeix que es congeli fins i tot a temperatures extremadament baixes, mantenint un ambient únic per a formes de mida microbiana extremòfila. L'aigua d'aquest llac és extremadament salada, més que no pas l'aigua del mar, i conté nutrients que han estat aïllats per milers d'anys, cosa que ha permès el desenvolupament de microorganismes que poden sobreviure en condicions extremes. La cascada és un recordatori de com la vida es pot adaptar a ambients inhòspits i ofereix als científics una finestra per estudiar la resistència i adaptabilitat de la vida en condicions que imiten altres planetes, com ara Mart.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El sistema solar va néixer amb el Big Bang? Totes les proves que tenim indiquen que l'univers va néixer en una gran explosió. No en coneixem els detalls, però l'univers era molt petit i molt calent, i en un moment determinat es va començar a expandir i a refredar fins avui en dia. Més que una explosió, ho hem d'entendre com una gran expansió. Aquest moment inicial es coneix popularment amb el nom de Big Bang. Però el Sol i el Sistema Solar van néixer en el Big Bang? No. El Big Bang va passar fa uns 13.800 milions d'anys i el Sistema Solar es va formar molt després, fa només uns 5.000 milions d'anys. Des de l'origen de l'univers fins a la formació del Sistema Solar van passar moltes coses. En el moment inicial no hi havia ni estrelles, ni planetes, ni satèl·lits. Només hi havia partícules elementals, les partícules més petites i bàsiques que conformen l'univers. A més, estaven tan calentes que no podien unir-se entre elles per a formar estructures més grans. Però en expandir-se l'univers, tot es va anar refredant i les partícules es van poder unir, van formar àtoms, al principi de dos tipus només, hidrogen i heli. I així doncs, poc després del seu naixement, l'univers estava format per grans núvols de gas d'aquests dos elements. En seguir-se refredant, aquest gas es va anar concentrant i va anar formant estrelles, les primeres estrelles de l'univers. L'univers va començar a brillar perquè les estrelles són com les bombetes universals, oi? Les estrelles es van agrupar i van formar les primeres galàxies de l'univers. Aquestes eren petites comparades amb les grans galàxies d'avui en dia. Les galàxies van anar creixent a mesura que s'anaven fusionant entre elles durant milions d'anys. Una d'aquestes galàxies era la nostra, la Via Làctea. A l'interior de la Via Làctea van seguir naixent estrelles a partir del gas que hi havia i encara en neixen avui en dia. Doncs fa uns 5.000 milions d'anys, en una nebulosa, un gran núvol de gas i de pols, van néixer un centenar d'estrelles. Amb els seus sistemes planetaris corresponents, al voltant de l'estrella sempre neixen planetes. i una d'aquestes estrelles va ser el Sol. Per tant, el Sol i tot el sistema solar van néixer molt després del Big Bang.
Ràdio Sant Cugat.
¿Sabías que...?
A Islàndia existeix un fenomen natural conegut com la platja dels diamants. Aquesta platja, situada a prop de la glacera d'Jökulsárlón, és famosa pels seus trossos de gel que semblen diamants escampats per la sorra negra volcànica. Aquests fragments de gel provenen dels icebergs que es desprenen de la glacera i surten de la llacuna abans de ser empresos cap a la platja per les marees. El que fa a aquest lloc tan màgic és la combinació de llum solar que fa brillar el gel amb colors blavosos i cristal·lins contra el fosc contrast de la sorra. Cada tros de gel té una forma única, esculpida pel viatge des de la glacera fins a la riba, cosa que converteix cada visita a la platja en una experiència visualment diferent. A més, la platja és efímera en la seva naturalesa. Els diamants de gel poden fondre's o ser arrossegats de tornada al mar en qüestió d'hores o dies, cosa que dota aquest lloc d'una bellesa transitòria i especial.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Sí, todos los días sale el sol, pero las llagas del salón pueden curártela las nubes. El sol, estufa de documental, dador de vida original e ibuprofeno en los entierros. Todos los días sale el sol, lo grita el autobús, la radio y la M30 atascada, pero yo sueño otra canción cantada por la luz, que no me importa nada. Ooh.
Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Set them free at the break of dawn, to one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there floating in the summer sky. 99 red balloons go by.
Ràdio Sant Cugat, notícies.
Sant Cugat viurà la Revetlla de Sant Joan aquest dilluns amb tradició i gresca, la rebuda de la flama del Canigó i l'encesa de la foguera, una activitat que fa 20 anys que se celebra a la plaça d'Octavià, donaran el tret de sortida a la celebració. Enguany, a més, se celebren festes de la Revetlla al Casino de la Floresta i al Pati del Casal de Cultura de Valldoreix. També ho celebrarà Cal Temerari, que fa 10 anys que funciona aquest espai autogestionat. A 3w.cugat.cat trobareu consells per gaudir d'una revetlla segura, així com els punts de venda a Sant Cugat de petards. L'Eucaristia és un dels sagraments centrals del cristianisme. Etimològicament vol dir acció de gràcies i commemora el moment en què Jesús va convertir l'aigua en vi durant l'últim sopar. Sant Cugat ha recordat aquest diumenge aquell moment amb tots els elements tradicionals desplegats. L'ou com balla a les portes de l'església del monestir i després de la missa de les 7, la processó del Santíssim. La marxa litúrgica, seguida d'una multitud de fidels, ha passat sobre les catifes de flors que han elaborat els feligresos durant tot el dia. Aquestes estructures, que han sumat 117 metres de longitud, han envoltat el monestir. L'Escola Conservatori Sant Cugat viurà el dimecres 25 de juny a les 7 de la tarda un dels moments més emotius del curs, l'acte de graduació dels alumnes que finalitzen els estudis tant de grau professional com de l'Escola de Música. La cerimònia, que es farà a l'aula magna del centre, combinarà un concert amb les interpretacions dels graduats i el lliurament dels diplomes per part dels tutors. Tot plegat ho han explicat la professora del cos, Clara del Ruste, i la professora del clarinet, i una de les coorganitzadores de la cerimònia, Clara Font, al magazín Faves Comptades. I el Rotary Club Sant Cugat ha posat en valor la implicació amb Sant Cugat de l'exalcaldessa Mercè Conès, així com el compromís solidari d'HP. L'entitat ha celebrat aquest dissabte la 34a nit rotària, on els ha lliurat el premi Paul Harris Fellow i Venus, respectivament. La trobada també ha servit per lliurar la recaptació del darrer concert solidari, 13.700 euros per a Polseres Candela. Res més per ara, més informació a 3w.cugat.cat i també a les xarxes socials Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves Comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
Thank you.
El 2026 Catalunya es convertirà en un punt d'interès mundial per als amants de l'astronomia amb l'arribada d'un eclipsi de sol que serà visible des del nostre territori. Avui al Faves Comptades volem conèixer tots els detalls d'aquest fenomen excepcional i com el turisme astronòmic està guanyant terreny al nostre país. Per parlar-ne ens acompanya Joan Anton Català, astrofísic, divulgador científic, que ens ajudarà a entendre per què aquest eclipsi serà tan especial i quines altres experiències astronòmiques podem gaudir al llarg de l'any a casa nostra. Joan Anton Català, molt bon dia.
Bon dia, Alba.
Què és, comencem pel més bàsic de tot, què és exactament un eclipsi solar total i per què són tan poc freqüents?
Molt bé. Mira, d'entrada, l'eclipsi de sol és un espectacle de la natura. Això seria el titular dels espectacles més bonics i més impressionants que hi ha de veure encara avui en dia. Imaginem com devia ser amb els nostres avantpassats quan no en tenien ni idea de quin era el fenomen real que el provocava, no? I de sobte el dia es fa de nit, imagina't. Què és el que el provoca? Que la Lluna se situa entremig del Sol i la Terra, de manera que el disc de la Lluna el veiem transitar, el veiem bellugar-se i es col·loca exactament sobre del disc solar i això ens provoca la foscor, un eclipsi, per tant, de Sol. Sempre la Lluna, per geometria i per tot el que acabo d'explicar, la Lluna està en fase nova, sempre, sempre. No totes les llunes noves donen eclipsi, perquè com que l'òrbita de la Lluna està una mica inclinadeta, molts cops, la majoria de cops, i per això no són tan freqüents, la Lluna nova passa per sobre o per sota del disc del Sol de dia. I no la veiem perquè és de dia, però passa per damunt o per sota. Però de tant en tant passa exactament sobre del disc solar, i això és el que ens provoca els eclipsis de Sol. Que n'hi ha de parcials, vol dir que el disc solar no s'arriba a tapar del tot, o totals, com és el que tindrem en algunes zones de Catalunya i de la península Ibèrica, que és quan la Lluna es col·loca exactament sobre del disc solar i el tapa i es fa de nit. Dèiem que són poc freqüents, però en realitat se'n generen dos cada any, com a mínim, dos cada any. Però què passa? Que l'ombra, els llocs de la Terra des dels quals es pot veure exactament l'eclipsi total, com la Lluna tapa exactament el Sol, són franges que normalment tenen pocs 200 quilòmetres, pocs quilòmetres d'amplada i molt allargats, milers de quilòmetres, però només 200 d'amplada. Això vol dir que només són des d'aquelles justes zones del món des d'on es pot veure aquell eclipsi. I clar, molts eclipsis passen sobre els oceans, 70% de la nostra superfície està coberta per oceans, o a zones de difícil accés, com l'Antàrtida, etc. I de tant en tant en tenim alguns d'aquests tan bonics que travessen els llocs on vivim, i aquest és un regal de la natura, com deia abans.
Un regal de la natura, que ara parlaves de la visibilitat, no?, que es veurà a Catalunya, però es veurà millor des d'alguns punts concrets.
Exacte.
Quins seran els millors indrets per veure des de Catalunya aquest eclipsi?
La zona de la totalitat, és a dir, que es podrà veure el Sol completament tapat, ens hem d'imaginar una línia que va de Lleida a Vilanova, doncs tot el que caigui per sota. És a dir, per exemple, Tarragona, Terres de l'Ebre, bueno, pràcticament totes les comarques de Ponent i de Tarragona, País Valencià, Castelló, País Valencià, les Illes, totes elles.
També?
Sí, tot això serà eclipsi total. L'eclipsi total entrarà a la península Ibèrica, si no recordo malament, per Cantàbria, i anirà baixant i travessarà, doncs, això, Cantàbria, travessarà Aragó i entrarà a Catalunya per aquesta franja que deia que va per sota de Lleida i Vilanova. De manera que tot el que hi hagi per sobre, Barcelona, per exemple, es tindrà un eclipsi parcial, no es veurà total.
Per tant, veurem que hi ha un eclipsi, però no veurem aquesta imatge de la Lluna ben bé centrada al mig del
Sol. Ni es farà de nit, ni es farà de nit. I recordem, a més, que és molt perillós veure aquests fenòmens sense una protecció. Sí, cada any hi ha gent que perd la vista al món per ferides gravíssimes que es fan als ulls, no? De manera que, excepte amb filtres homologats, des de Barcelona o des de Girona, per entendre'ns, aquest eclipsi no es podrà gaudir de manera parcial. I ja et dic, qui el vulgui veure total haurà de baixar cap al sud.
Mira, aprofito que ara apuntes que expliques aquestes ferides que hi ha hagut al llarg dels temps de les persones que vénen directament amb els ulls nus a aquests fenòmens. Si volem veure aquest eclipsi, ens hem de preparar, sí. No ho podem fer a simple vista. Què necessitem per protegir-nos?
Molt bé, la primera cosa que necessitem és localitzar, és a dir, tenir clar on anirem a veure'l. Pensem que hi haurà problemes d'aglomeracions. hi ha gent al món que viatgen en funció dels eclipsis, perquè jo ho he fet
aquest
també
turisme astronòmic, eh?
Sí, perquè a veure, ja et dic, és que no et pots morir sense veure'n almenys un, i quan n'has vist un ja no en pots no tornar a veure
quan tens l'oportunitat.
Exactament, de manera que hi haurà moltes concentracions de gent. Ja em consta que, per exemple, hi ha grups, grans grups nord-americans, mm-hmm, que estan reservant ja ara, de cara al 2026, a pobles petitons de les comarques de Tarragona i de les comarques del sud d'Aragó. De manera que la primera cosa és triar el lloc, tenir clar on anirem i en quin moment hi voldrem arribar, perquè que no ens enganxi a la carretera, mm-hmm, clavats
planificació
en cues. Planificació. Després la meteo, molt important mirar la
que això
meteorologia.
Això sí que no ho podem planificar.
No, però el que sí que podem veure és uns dies abans quines zones tindran més probabilitats de tenir cel destapat, que és el que necessitem. Un cop tinguem això, com ho hem de preparar? En quins mecanismes? Pensem que quan comenci l'eclipsi, que serà parcial, en el moment que comença, que és quan el disc de la Lluna comença a lliscar per sobre el disc solar, necessitem filtres homologats. No valen els instruments casolans com, no sé, radiografies.
D'acord.
O com vidres d'una ampolla trencats, perquè amb l'escalfor del sol no seria el primer cop ni serà l'últim que es trenqui un d'aquests vidres i que provoqui encara més ferides,
més cremades
als ulls pels vidres que es trenquen. I les radiografies poden tenir irregularitats, en fi, això s'han de comprar ulleres homologades, costen 1,50 €. A veure, no.
Són aquestes que són de plàstic,
sí,
o cartró, no?
Sí, són de plàstic, exacte. S'hauran de comprar una mica d'antelació, perquè si no, bueno, correrem el risc de que
s'esgotin. De quedar-nos sense, clar.
Exacte. I qui ho vulgui ja fer fotografia, doncs hi ha uns filtres que són molt barats, també, que són làmines, que es retallen i es col·loquen davant de l'objectiu de la càmera per poder fer aquestes fotografies. Però mai, mai observar el sol de manera directa. En el moment
ni amb ulleres de sol, per deixar-ho clar.
No, claríssim, s'ha de deixar molt clar, Alba. No, això és nefast. En el moment de l'eclipsi total, en el moment de la totalitat, aquell moment és quan es fa fosc, es fa de nit. I, mira, se m'estan posant la pell de gallina recordant algun dels moments. I en aquell moment sí et pots treure els filtres, sí et pots treure les ulleres i mires al cel i amb la boca oberta et cau la bava. Bueno, en fi, és una cosa indescriptible aquell moment d'emoció, no? On veus el sol, veus on és, perquè hi ha l'aura, exacte, la corona solar que diem, que l'envolta, però el veus completament tapat. I això dura molt poc, en funció del lloc on estiguis pot durar uns segons, o pot durar màxim un minut i mig, un minut 40 segons, que és el màxim que durarà aquest eclipsi vist des de, per exemple, les Terres de l'Ebre, al sud de les Terres de l'Ebre, i a partir d'aquell moment, quan el sol comença ja a destapar, t'has de tornar a protegir, has de tornar a reposar les ulleres o els filtres als teus instruments.
Ara, parlant dels efectes que pot tenir a la vista de les persones, un eclipsi solar també té efecte a la fauna i la flora?
Sí la té. A la flora no ho sé, a la fauna sí. La fauna es torna boja, és a dir, es despista. Gossos, gats canvien el seu comportament, això està estudiat, i no és estrany, perquè en regim per un cicle que té a veure molt amb la llum diurna,
el circadià.
Exacte, i això de sobte es trenca i a més baixa la temperatura d'una manera notable, en qüestió de segons o d'un parell de minuts baixa la temperatura i estàs a ple estiu, serà el 12 d'agost, i en aquell moment has de posar alguna cosa.
Potser tenim sort i al cel mes d'agost no hi ha massa núvols, no?
Clar, això haurem de vigilar. A més, l'horari és un horari que és molt interessant per una banda i perillós per una altra. L'horari de la part de la totalitat a Catalunya és al vespre, a la posta de sol, de manera que el sol anirà molt baix, molt baix en el moment que es comenci a tapar. Això, diríem, augmenta la probabilitat que hi hagi núvols, aquestes boirines a l'horitzó, no? Per altra banda, és molt bonic perquè es podran fer fotografies en un horitzó interessant, muntanyes, arbres, ciutats, edificis, no? Perquè el sol anirà, molt baix, a diferència d'altres eclipsis, que el sol va molt alt. A Catalunya, quan arribi l'eclipsi, a diferents Astúries, que anirà més alt, però el sol anirà baixant, aniran passant les hores, i cap a les 8:45, entre 8:45 i 8:45, si no tinc ara mal recordat, serà els moments aquests nostres de la totalitat, que és que el sol hi anirà molt baixet.
I aquest eclipsi pot donar novetats a la comunitat científica o ja ho sabem tot?
No ho sabem tot. Bueno, de fet, sí sabem, els mecanismes aquests els tenim estudiadíssims, però l'anàlisi detallat, les dades d'un eclipsi ens poden donar molta informació. Per exemple, hi ha informacions que són curioses de saber. que és que tal com el sol es, tal com la Lluna va tapant el Sol, es produeixen irregularitats atesa l'orografia de la Lluna. Si pensem en la cantonada de la Lluna, imaginem el disc de la Lluna, la cantonada, allà hi ha muntanyes, hi ha valls, de manera que l'ocultació del Sol no és immediatament, en el mateix microinstant a tot arreu, i a l'estudi d'això ens dona informació de fenòmens de la Lluna, perquè sabem l'orografia de la Lluna, la tenim calculadíssima, de manera que tots aquests fenòmens de com veiem, de la manera com tapa la llum, ens donen informació d'irregularitats que té l'òrbita de la Lluna, per exemple. Per tant, és un fenomen també científicament interessant.
Parlàvem ara del turisme astronòmic, sí. No? Justament a la part de Catalunya on podrem veure millor aquest eclipsi són en poblacions més petites, no és la conurbació urbana de Barcelona, on hi ha autopistes més preparades per un alt volum de circulació. Està preparada Catalunya per acollir un fenomen astronòmic d'aquestes dimensions, no, ja que ens apuntaves que hi ha tantíssima gent, no?, que, sí, que viatja en funció d'aquests fenòmens?
Sí, no ho sé, no ho sé. Això s'haurà de planificar, els gestors hauran d'infraestructura s'hauran de planificar aquest esdeveniment. Poca broma amb aquest esdeveniment. No és un esdeveniment qualsevol. Portarà molta gent de tot arreu, de tot el món. Això és riquesa també, això és consum, és economia, però també és transport i és seguretat. De manera que s'hauran de tenir en compte moltes coses. I com tu deies, com que serà en parts on el desenvolupament d'infraestructures potser no està pensat per aquestes aglomeracions, jo recordo un dels que vam anar a veure amb la família i va ser als Estats Units, a la costa oest. Els Estats Units és un país, diríem, a nivell de carreteres i autopistes molt preparat. I el problema que es produeix és que l'accés a l'eclipsi es pot anar fent de manera gradual. Hi haurà grups internacionals que vindran uns dies abans per visitar Catalunya o per visitar... Però un cop acaba l'eclipsi, tothom vol tornar a casa. Un cop ja ha acabat, tothom vol tornar o a l'hotel o a casa. I en aquell moment és on es provoca el caos. I jo recordo, per fer 120-150 quilòmetres vam trigar 8 hores.
Déu-n'hi-do.
Sí, un col·lapse increïble a les grans carreteres nord-americanes de l'oest. Això s'ha de preveure i els nostres gestors d'infraestructures i de seguretat farien bé de preveure-ho amb força temps.
Ara tenen un any i mig de marge, sí, per tant seria bon moment per posar-s'hi a treballar amb el territori, que és qui més coneix
Exactament.
Les infraestructures.
Exactament, per cert, el territori, pel territori és un regal. Per
és una altra oportunitat,
sí,
oi?
Sí, sí, sí. L'economia, el donar-se a conèixer, atraure turisme després de... No? De dir, mireu, això és un lloc que és interessant des del punt de vista del turisme astronòmic. Per tant, és una enorme oportunitat, un enorme aparador per donar-se a conèixer.
De fet, a casa nostra ja podem fer turisme astronòmic, tot i que no sigui tan freqüent veure fenòmens com un eclipsi total de sol. Per aquelles persones que aprofitin aquesta oportunitat, per exemple, per començar a estimar o a interessar-se per l'astronomia, quins llocs de Catalunya poden ser uns bons indrets per començar a fer turisme astronòmic?
Afortunadament en tenim molts. T'ho dic perquè els petits pobles han fet esforços que són modestos a nivell global, però per ells són esforços molt importants, de recuperació del cel. I cada cop s'està veient que això del turisme astronòmic funciona i atrau gent. Igual, de la mateixa manera com volem anar amb la família doncs, a un paratge on hi hagi muntanyes i valls i fauna i flora i puguem gaudir fent excursions, cada cop la gent ho vol complementar més també de nit i dir, doncs jo el lloc que vull anar també vull, a més de tot això que dèiem, també vull que hi hagi una nit clara i estrellada, no? I això ha fet que es vagin modificant els enllumenats dels pobles, es vagin protegint les llums aquestes que van cap a dalt, que no fan cap falta, etc. I això ha fet que recuperarem els cels. Tampoc voldria ara, donaré alguns noms, però que consti que n'hi ha moltíssims. Per exemple, escombrant cap a casa i anant cap a aquesta part de Tarragona, no? Totes les conradades de les Terres de l'Ebre, el Priorat, Conca de Barberà, la part de Prades... Tot això s'ha convertit en cels, si t'allunyes una mica dels pobles, en cels molt bonics. Estem recuperant aquests cels. Després, fins i tot la part de Collserola, la banda aquesta que toca Sant Cugat.
Tenim l'Observatori Fabra, de fet.
Sí, ara ningú no construiria un observatori allà. Pensem que això són observatoris de començament del segle XX.
Quan no hi havia electricitat, on hi havia poca.
On hi havia poca, i a més no podien construir aquests grans observatoris al Pirineu. I per això tots aquests grans observatoris estan al costat de les ciutats, que se'ls han menjat. No, però la banda de Collserola, que mira cap a Sant Cugat, que mira cap al Vallès, és més fosca que la que mira
cap a Barcelona.
Ja es poden veure moltes coses. Després, si puges, te'n vas a la zona del Montsec. El Montsec és un dels cels millors d'Europa, sens dubte.
Sí?
Sí, està homologat, té un segell de qualitat que s'atorga als millors cels del món i és un lloc extraordinari, extraordinari. De fet, hi ha més o menys estadísticament un 75% de nits clares, vull dir, sense núvols, o més o menys, eh? I allà hi ha telescopis professionals i observatoris professionals.
Que estan oberts al públic, a més
no,
a més.
No, els professionals no estan oberts a públic, però la part que sí que hi ha oberta a públic és la de baix, de la muntanya, al Montse, que és molt bonica de visitar. També hi ha telescopis, que són més aviat de demostració per ensenyar-li a la gent, perquè la gent gaudeixi del que és l'astronomia. Hi ha un planetari, vull dir, és un lloc molt, molt bonic d'anar. I després, clar, si pugem, el Pirineu és un lloc també molt bo, el que passa que allà on hi ha muntanyes sempre tenim més risc de que hi hagi boires, de que hi hagi núvols, etc. Però hem anat recuperant molt el cel, sí.
Què podem veure des del cel de Catalunya, independentment d'aquests fenòmens que són molt més transitoris i anecdòtics?
Clar, la primera cosa que qui vulgui mirar el cel és que entre mirar-lo i ja està, o mirar-lo sabent que mires, hi ha una diferència abismal, perquè és quan et pots emocionar, és quan dius, oh, estic veient sols, no? I jo estic fet de pols d'estels, per tant, de pols de sols, i allà pot haver-hi vida, etc. I és quan deixes anar la neurona, no?, i comences a mirar. Per exemple, tenim la Lluna, que sempre és extraordinària de mirar, amb uns prismàtics. Agafeu uns prismàtics, mireu la Lluna. La Lluna plena no té molt d'interès, és quan és minvant o creixent, perquè la part que canvia de llum a foscor, en aquella part la llum va molt baixa i es veu el relleu fantàstic. Allà amb uns prismàtics pots veure relleu, i ja no et dic en un telescopi, però en uns prismàtics això ja es pot veure. A simple vista, podem veure estels, intentar reconèixer aquells estels, i a partir del color dels estels, saber si és un estel molt vell, si és un estel molt jove, si és un estel que està a punt de morir i que algun dia explotarà, no? I això ja també et fa anar la neurona. Podem veure els planetes. Ara, per exemple, en aquesta època, tenim Venus a la posta de sol mirant a l'oest, molt baixet sobre l'horitzó. Després veiem Saturn, que l'identificarem perquè la llum no fa pampallugues. Després, de matinada, segona part de la nit, tenim Júpiter brillantíssim en el nostre cel mirant cap al sud. I després tenim el vermell Mart, ja una mica més de matinada. Per tant, és una desfilada de planetes, i això es pot veure a simple vista. I en un petit instrument, uns prismàtics, mirant Júpiter, se li poden veure les quatre principals llunes. I així podríem continuar, no?, en un estiu allunyant-se de les ciutats i sense, en una nit sense lluna i clara, podem veure la Via Làctea, a simple vista, que és l'eixample de la nostra ciutat, no?, el downtown, el centre de la nostra ciutat. Llum que, per cert, ha estat viatjant durant 20.000 anys per arribar-nos, eh? Quan l'home habitava les coves d'Altamira, aquella llum va sortir de la nostra galàxia per arribar-nos avui.
En tot cas, seria molt més interessant fer-ho acompanyat sempre d'algú que sigui expert.
Això seria ideal.
I si és com tu, un divulgador científic, que ens fa aquestes explicacions més planeres i més entendibles per aquells que no tenim la formació, doncs encara és més enriquidor. Joan Anton Català, seguirem parlant en altres ocasions d'aquest turisme astronòmic, perquè crec que ens queda molt recorregut per endavant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies,
ja sabem més com funciona generarà aquest eclipsi total de sol, i tenim algunes pistes de turisme autonòmic que podem fer des de casa.
Ja te l'has reservat a l'agenda?
Me l'apunto per el 12 d'agost del 2026.
Això mateix.
Moltes gràcies, fins la propera.